tant, si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Primera sessió plenària del curs polític i avui debat de política municipal al Cafè de la Ràdio. Per analitzar-ho tot plegat ens acompanyen a Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia. Ens acompanya també Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Bon dia. Senyor Fernández, té el micròfon tancat, no l'hem pogut sentir.
Tens raó, perdó.
Cap problema.
Estic una mica dormint. Molt bon dia.
Això que allarguen massa els plens. Nani Valero, portaveu de la Crida per Sabadell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
Ens acompanya també Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, bon dia.
Bon dia a tots.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, bon dia.
Bon dia, què tal?
I Marta Morell, portaveu de Podem, molt bon dia també, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mireia, i a tots els oients.
Amb tots ells volem analitzar què és el que va donar de si la sessió plenària d'ahir, aquesta primera sessió plenària del curs polític, encara en format telemàtic, un format que també reproduïm en el debat de política municipal també aquí a Ràdio Sabadell, on, com bé sabeu, no tenim ningú present aquests dies a l'emissora, ningú presencialment, sinó que ho fem tot de forma telemàtica. El ple ahir va rebutjar que l'Ajuntament cedeixi el seu romanent de tresoreria a l'Estat espanyol. Només el PSC va defensar aquest pacte entre la Federació Espanyola de Municipis i el Govern Central, que pretén beneficiar els municipis que els donin els seus estalvis amb un 35% d'aquest import. Tot plegat sortia d'una moció que proposaven Esquerra, Ciutadans i Podem. Comencem escoltant doncs els republicans al voltant d'aquesta qüestió, senyor Fernández.
Gràcies. Bueno, ahir el ple va aprovar una qüestió que al final està passant a tot l'estat espanyol i a tot el país, excepte en els llocs on governa el PSC, en el cas de Catalunya, on governa el PSOE en Espanya. No hi ha ningú a nivell estatal, a nivell... Cap partit dona suport a la proposta que vostè ha dit, Mireia, beneficiarà. No beneficia. Això és el que nos volen fer creure alguns, que és un benefici, donar-nos uns diners que són una part dels nostres diners. Perquè la proposta és amb trampa, eh? La proposta que està fent el PSOE, i dic PSOE perquè PSOE, PSC, perquè tan sols ningú altre li dona suport, ni tan sol el partit que governa en coalició amb ells a Madrid. La proposta té trampa, o sigui, te donen diners sempre i quan tu entregues el total de los romanents. Si tu no entregues los romanents no te donen res, però se te queden amb una part important i diuen que te los tornaran d'aquí a 10 o 15 anys. Llavors, ningú les ha dit comprat aquesta bogeria. Evidentment, ja estan parlant a nivell de Madrid de fer una altra proposta, perquè és inacceptable per tothom, i això no hagués passat, i jo crec que aquí l'importància i l'important que ha passat a la ciutat, no? I el que nosaltres lamentem de la ciutat, del govern, concretament del PSC. Això està passant a Madrid perquè tot l'arc parlamentari, tots els partits i també els grans municipis de Catalunya s'han posat de frente, s'han oposat, han sigut valents, han superat diferents, han dit no, això no. I malauradament en la nostra ciutat queda al marge d'aquests grans municipis catalans que estan en contra d'això, per obediència, evidentment, al partit de Pedro Sánchez, i el resultat és la solitud de Pedro Sánchez i la solitud del PSC de Sabadell ahir en el ple. Perquè, clar, aquí està el tema. No, jo ho lamento, perquè crec que Sabadell no es mereix que qui encapçala el govern posi per davant els interessos partidaris, compre receptes que ara ja estan canviant, perquè mireu que el que hem votat ahir és molt important simbòlicament, però ja està canviant tot això, ells ja saben que no ho aprovaran a Madrid, per tant, han de canviar, i això passa perquè han estat valents. I jo vull agrair a tots els partits, als 5 grups municipals, que hem estat on calia i que hem estat a l'alçada per defensar els interessos de Sabadell per davant de qualsevol altra cosa.
La paraula li donem ara a Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans.
Sí, gràcies, bon dia. Faré una mica d'història en un minut i després el posicionament, perquè ens anem a agost del 2011, modificació per part del Partit Popular i del Partit Socialista de l'article 135 de la Constitució. Si avancem uns mesos, ja el 2012, la llei d'estabilitat pressupostària, que s'aprova al Congrés dels Diputats pel Partit Popular, per UPyD i Convergència i Unió. I d'aquí neix el que s'anomena la famosa llei Montoro, que històricament el Partit Socialista i altres partits, doncs, a tots els municipis d'Espanya, comunitats autònomes i comunitats de diputats, repetien que minvava l'autonomia local, que els diners dels municipis no es podien gastar en el que realment necessitaven i prometien una i altra vegada que quan arribessin al poder la derogarien i modificarien en benefici dels municipis. El Partit Socialista porta més de 2 anys governant a Espanya i no ha mogut ni una coma d'aquesta llei que tant criticaven. El Partit Socialista i Podem ara porten uns mesos governant a Espanya i no han fet cap modificació sobre aquesta llei que minvava l'autonomia local o atacava l'autonomia local, com ells deien. I ara el que fan és una proposta que no té gaire sentit. Per què? Perquè l'Estat és l'administració que més capacitat té per agafar diners, tresor públic, fiscalitat, bancs. Té moltíssimes possibilitats per endeutar-se i fer inversions o el pagament del que necessiti. En canvi, l'administració que menys possibilitat té de tenir recursos propis és el municipi, és l'Ajuntament. Per tant, no té cap sentit que en una família el germà gran que treballa i té 2 feines ben remunerades li demani diners al germà petit que pràcticament no treballa o treballa 4 hores a la setmana. Vull dir, és que la situació dantesca és aquesta, eh? I per això dèiem, home, no, l'Estat, que es financi de molta manera, diners europeus, tresor públic, etc., i que ens deixi als ajuntaments gastar els diners que són nostres i que ho necessitem a dia d'avui. No d'aquí 10 anys, no d'aquí 2 anys, no d'aquí 5, sinó avui, més que mai, necessitem els diners que són nostres per les necessitats que tenen els veïns de la ciutat. I això és el que vam votar ahir, malauradament, amb el vot contrari del PSC, s'entén per la política de partit, però és veritat que lamentem el silenci de l'alcaldessa en aquest temps, perquè jo crec que és compatible el respecte al teu partit i la prudència amb sortir d'alguna manera com altres alcaldes socialistes a dir que no és la millor via i animar el seu partit a la negociació amb la resta de forces per modificar aquesta proposta que és inacceptable.
Marta Morell, per part de Podem.
Bueno, bon dia. En tot cas, nosaltres ens vam sumar en aquesta moció que d'entrada vam proposar Esquerra Republicana i Ciutadans en aquest sentit. Nosaltres ja vam manifestar també en el mes d'agost que aquest acord que s'havia arribat a la FEM era per nosaltres un acord insuficient i nosaltres sí que tenim clar que és veritat que volem instar, no, el nostre govern, el govern d'Espanya, a escoltar els ajuntaments, que el que fan és reclamar un nou acord. I el que nosaltres esperem és que el conjunt de forces polítiques de l'Estat segueixin negociant un acord millor del que tenim actualment, perquè al cap i a la fi l'acord de la manera que ara està no es convalidaria al Congrés dels Diputats i jo crec que ara mateix estem en una època de situació de postpandèmia i el que necessitaríem és tenir un acord al màxim consensuat possible. Si no pot ser un acord per unanimitat, que sembla ser que no, perquè hi ha forces polítiques a l'Estat, com són el Partit Popular i Vox, i ha quedat ben clar que no estan per treballar en positiu, sí que potser hauríem de fer un esforç entre les altres forces polítiques, perquè el desig de Podem és tenir un nou decret, un nou decret en el qual l'administració estatal, no, doncs garanteixi la constitució d'un fons de suport als ajuntaments no condicionat a la cessió dels romanents municipals i que doni llibertat als ajuntaments per destinar els seus romanents a la lluita contra els efectes de la pandèmia en els nostres municipis. I per això nosaltres ahir ens vam sumar en aquesta moció. Per tant, crec que, com dèiem, no és un acord insuficient, però jo crec i espero que siguem capaços les forces polítiques de posar-nos d'acord i al final treure un acord que el que faci és portar a Sabadell i a la resta de municipis de l'Estat els màxims diners possibles per poder fer front tots i totes a la pandèmia a les quals nosaltres estem. Val? Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, jo també vull agrair als altres partits que hi donessin suport a la moció que nosaltres presentàvem.
Eloi Cortés, per part del PSC.
Bé, hi ha una cosa que és graciosa, no? Sembla que només el PSC faci política de partit, la resta no sé, suposo que estaven passant l'estona ahir en el ple. Una mica d'informació sobre aquest acord, que certament no és el millor i jo crec que potser tampoc no cal fer-ne un gran massa perquè ara hi ha un procés de negociació, és un decret que ara mateix està en tramitació i s'està negociant amb diferents partits, inclús alguns partits que van presentar ahir la moció en el ple de l'Ajuntament i, per tant, encara no està tancat. No? Però per aclarir una mica del que estem parlant, recordar que la proposta és de caràcter voluntari, per tant, no és que vingui Papa Estado i s'emporti els diners de tots els ajuntaments, com alguns volen fer creure, sinó que si els ajuntaments o determinats ajuntaments ho decideixen, es poden acollir en aquesta proposta. I a més, i ahir es va explicar de forma didàctica en el ple, intentaré tornar-ho a explicar de forma didàctica perquè tots els oients ho entenguin, ens permet disposar d'un 35% dels fons que prestem de manera immediata. És a dir, si prestem, si tenim 100 euros en el banc, que són els que prestaríem a l'Ajuntament, podríem disposar d'un mínim de 35 euros d'aquests 100 entre aquest any i el vinent i al llarg de 10 anys se'n tornarien els 100 euros i, per tant, tindríem més diners dels que en el primer moment teníem. L'altra opció és seguir del com estàvem ara, que és tenir 100 euros al banc i no poder-los fer servir. Cert que hi ha la llei Montoro que s'ha de modificar, però aquesta és la solució que s'ha trobat per poder trampejar-la o no veure'ns encotillats per aquesta llei i poder disposar d'aquests fons de manera immediata. Per tant, això s'ha d'explicar bé. Això s'ha d'explicar bé perquè ningú dels altres portaveus, i tampoc no van dir al ple, ha mencionat aquesta part, que són, hi ha un 35% de fons extres que abans no es tenien. I per tant, jo que animo a tenir un debat doncs, endreçat, a negociar on toca, que és en el Congrés dels Diputats, perquè bé, aquí doncs, amb una mica de l'espectacle, però on toca negociar i parlar-ho és el Congrés dels Diputats, i segurament al final trobarem el millor acord. I doncs, la resta de partits que tant animen a portar determinades votacions al Congrés, com per exemple la derogació de la llei Montoro, doncs animo a sumar els seus suports, Esquerra i a Ciutadans, a sumar els seus vots al Congrés per fer possible aquesta derogació i altres propostes que porti el govern d'Espanya.
Paraula ara per Nani Valero, per part de la Crida.
Sí, bon dia. Jo és que la part d'argumentació sobre la moció que es presentava ahir no m'estendré perquè em sembla que els grups proposants ja han fet una exposició prou clara que nosaltres compartim. Del ple d'ahir, bastantes situacions kafkianes, no? I ara una mica doncs, com la reprodueix també el regidor Cortés. No? Em sobta molt que digui que s'ha de fer política, que hem vingut a fer política de partit. Perdoni, senyor Cortés, nosaltres no hem vingut a fer política de partit, hem vingut a servir a la ciutadania, a vetllar pels interessos i les necessitats de cadascuna de les persones que viu i que paga els seus impostos a Sabadell, que no entendria de cap de les maneres com aquests impostos que paga Sabadell de cop i volta desapareixen i si de cas ja d'aquí a uns anys ja tornaran. Val? No entenc com una administració ha de ser prestamista de què. Bueno, sí, clar, la gran administració de l'Estat és posa diners a Bankia, però no és valenta per reclamar aquests diners a Bankia, posa diners a molts llocs i no és valenta amb les grans fortunes, amb un rei fugit, amb tots aquests diners que sí que és responsabilitat del govern de l'Estat administrar-los i administrar-los correctament, aquí no s'hi posa. Vostès van fer una promesa electoral, que és la de derogar la llei Montoro, de derogar la llei Mordassa, i justament la llei Montoro, vostè ara ho deia, és la que no permet gastar aquests diners, però és molt fàcil, es deroga. Punto. i posin tots els esforços i la seva maquinària a l'estat espanyol per fer aquestes coses que vagin en benefici de la ciutadania, perquè hem vingut a governar per vetllar perquè els drets de la ciutadania estiguin al màxim de dignes i d'impecables i per poder viure dignament. No per tenir diners a la caixa i no per passar situacions de pandèmia com les que estan passant les persones. Per tant, tenen molta feina el govern de l'Estat i vostès mateixos són els que haurien de posar pressió a la seva gent, al govern de l'Estat espanyol, per fer el que han de fer i no anar racanejant diners als municipis que són els que estem donant la cara directament a davant de la ciutadania. Aquesta obediència cap al PSOE i cap a Sánchez, el que l'únic que denota és una manca de respecte, insisteixo, cap a la ciutadania i cap als diners que ja anava a dir que són necessaris, i vostè que és regidor d'Acció Social és que hauria de ser el primer, perquè està veient situacions cada dia de no voler deixar marxar aquests diners i fer-ne tot l'ús necessari. Per tant,
ara no podem, Nani.
Doncs aquestes excuses de mal pagador, justament excuses de mal pagador, no els hi fan cap favor, no els hi fan cap favor. I la seva frase és que a mi m'ha quedat brodada. Fem política de partit. No, senyors. Hem vingut aquí a fer un servei públic. Val? I si això no ho tenim clar d'entrada, no ho sé. Bueno, aquí hi ha la diferència molt clara entre alguns partits. I bé, ja ni continuarem parlant, si us sembla.
La paraula ara és per Lourdes Ciuró, per part de Junts per Sabadell.
Hola, bon dia a tothom en aquest primer debat després de les vacances. Ben retrobats a tots i encantada de tornar a ser aquí. Bé, en relació en el punt que expliqueu, no? S'han dit moltes coses. Jo voldria afegir un element més, que també és una dosi de realitat. O sigui, el senyor Hernández de Ciudadanos parlava del pacte d'estabilitat i del 2012 i aquella conjuntura de crisi profunda que es va acordar aquest pacte perquè veníem o estàvem immersos en plena crisi econòmica. Les coses han canviat i a més ara estem enmig d'una pandèmia. I el problema que tenim amb l'Ajuntament de Sabadell i la majoria dels ajuntaments, bueno, la totalitat dels ajuntaments de Catalunya i d'Espanya, és la manca de finançament. No s'ha abordat amb 40 anys de democràcia com es pot finançar sosteniblement els ajuntaments, els municipis, que som els que donem el primer servei als ciutadans. A Madrid s'aproven moltes lleis, al Parlament de Catalunya s'aproven moltes lleis. I quan es parla, posem pel cas de violència de gènere, on venen les famílies a buscar o les dones a buscar solució perquè tenen un problema determinat, la primera porta que truquen és a la porta de l'Ajuntament. Llavors ens diuen que aquesta no és una competència nostra i que això no ho hauríem de fer, que no hauríem de gastar diners en això. Doncs no, senyors, l'Ajuntament de Sabadell, com el de tots els municipis, necessita un finançament suficient per poder donar resposta a la primera trinxera, a la ciutadania, que és on truca a la porta quan li té alguna qüestió. Ni PP ni PSOE, amb 40 anys de democràcia, han abordat aquest greu dèficit que és la manca de finançament dels ajuntaments. I ara resulta que en plena pandèmia s'articula un acord que és un regal enverinat. Ho ha dit el senyor Cortés, dels 100 euros que donarem a l'Estat, ens donen 35, ja com si fóssim una més a més. Per tant, els 100 ens es tornaran a 10 anys i ara podrem disfrutar de 35 en 2 anys. Escoltin, venim de donar resposta a moltíssimes famílies que han patit ERTOs, que estan patint la Covid, a molts negocis que no poden subsistir, a molts serveis públics i privats que estan patint les conseqüències d'aquesta Covid. Com haguéssim pogut donar resposta sense els nostres romanents de tresoreria? Si ara ens els emportem tots a Madrid perquè els donem a l'entitat, a l'Estat, fent-li de banc, com donarem resposta a una eventual necessitat que ens pugui venir quan vam tenir a principis d'any al Glòria? Els romanents moltes vegades serveixen per això, com de primera resposta a la ciutadania quan hi ha coses sobrevingudes. Per tant, ens mostrem completament d'acord amb que aquest acord, valgui la redundància, no és bo pels ajuntaments. I reivindiquem que ja han passat 8 anys de la llei d'estabilitat pressupostària, que toca afrontar la realitat del dia d'avui, que toca derogar aquell pacte d'estabilitat perquè la realitat són unes altres i permetre que els ajuntaments puguin disposar dels seus romanents de tresoreria per les seves necessitats, no perquè siguin aportats a l'Estat, a l'Estat fent-li de banc. Creiem que l'administració petita no ha de finançar ni suportar a l'administració grossa, al contrari, l'administració grossa ha de fer possible que l'administració petita, que és l'Ajuntament, tingui el finançament suficient per atendre la ciutadania. Gràcies.
Comencem els torns de rèplica al voltant d'aquesta qüestió. Demanava la paraula a Gabriel Fernández per part d'Esquerra.
Sí, moltes gràcies, Mireia. A veure, sense que sirva de precedent, he de dir que l'explicació que ha fet el regidor Hernández de Ciutadans és tal qual i és molt interessant perquè va a l'arrel del problema. Jo, de fet, vaig fer un article que explicava coses molt semblants a la que ha explicat Adrià, justament perquè, per a poder entendre, això no és casualitat. Per què no donen aquesta resposta de Madrid? Per què el PSOE fa això? No és per art de màgia, sinó que ve d'una lògica imposada de fa 8 anys. Però ara aniré a lo que deia el senyor Cortés. Primer, admet, si no he entès malament, si el Skype no m'enganya, admet que no és la millor proposta. Bueno, ja això és bo. Ja saben que no és la millor proposta. Molt bé, s'han assabentat. Han tingut que veure com tot el ple les donava la bofetada que l'hem donat ahir. Però hi ha una sèrie de qüestions que són mentides. No? Perquè ells sempre fan aquesta forma de trillerisme polític. No? No és voluntari, senyor Eloi. No és voluntari. Perquè en realitat és un xantatge el que ens fa o el que ens han proposat. Perquè saben perfectament les necessitats, la necessitat que tenim els municipis, saben perfectament que sou vosaltres allà en Madrid qui controla la xeta de los diners i sou vosaltres els que heu imposat o que mantingueu o que mantingueu les actuals lleis autoricistes que té l'estat espanyol. El problema, senyor Cortés, que teniu és de contradicció. Teniu una gran contradicció. Com va quedar patent ahir. De fet, va tenir, no només el portaveu del PSC, va tenir que anar a rescatar l'alcaldessa en aquell joc de malabars, aprofitant-se. Per cert, lo denuncio de nou públicament. L'abús que feu del temps que fa l'alcaldessa, 4 mítings vaig escoltar ahir en el ple, 4 mítings de l'alcaldessa, nos recorda a una època que no vulgueu que us recordem, però són les mateixes pràctiques que feia un cert alcalde d'infausta memòria. Aquell abús de l'autoritat. Tanco parèntesis. Mireu, no es pot resoldre aquesta crisi amb les mateixes solucions de l'anterior, perquè vosaltres, senyor Cortés, mantingueu intacte tot l'entramat jurídic amb el que es va aplicar l'autoritat a l'anterior crisi. Article 135 de la Constitució espanyola, Llei d'Estabilitat Pressupostària, que com algú apuntava, Llei Montoro, però ja no és Llei Montoro, ja és la Llei Montero. Porteu més de 2 anys en Moncloa. Vau entrar a Moncloa prometent eliminar aquesta llei i altres lleis que tampoc han complert, perquè es fan aquell trillerisme. Com deia Eduardo Galeano, vosaltres sou el clàssic partit que quan entreu a la política feu com qui en toca el violí. Agafeu el poder amb l'esquerra, però lo toqueu amb la dreta. Aquest és el problema vostre. Aquest és la magnitud del drama. Evidentment, nosaltres... I altra cosa que no és veritat que ha dit. En el cas d'Esquerra Republicana, i està a l'hemeroteca, estem demanant derogar la Llei d'Estabilitat Pressupostària des del primer dia. Teniu els nostres vots des del primer dia. De fet, esteu a la presidència gràcies a l'abstenció d'Esquerra Republicana, perquè havia compromisos. El problema és que teniu aquesta patologia de no complir els compromisos. És la responsabilitat vostra que nosaltres, els ajuntaments, no podem gastar els diners. No és per culpa de ningú. És perquè no heu derogat la Llei Montero. La Llei Montero. Si la derogueu, no hi ha que anar a fer ninguna d'aquestes triquiñuelas. La veritat quina és que no teniu diners a nivell estatal. No teniu diners. I com no teniu diners, heu trobat d'aquesta forma. De debò algú creu que nos retornaran el 65% que s'emportaran? Voluntària, d'aquells que ceden voluntàriament, no hi ha voluntat quan tenim la situació que tenim actual a les caixes de les administracions públiques locals. No és voluntari, és un xantatge. I com tothom les us ha dit, fins i tot els socis de govern, és que ara esteu reculant i anem a una bona solució. La solució que esteu dient que voleu fer és la que Esquerra i altres partits, per ser just, hem demanat del primer moment. La creació d'aquell fons de 5.000 milions d'euros que es vol crear, que no tindrà cap relació amb els romanents de los ajuntaments i que se distribuirà en forma d'acord a criteris com, per exemple, la magnitud poblacional. Sabeu quants milions nos podrien tocar d'aquells 5.000 milions d'euros a Sabadell amb més de 200.000 habitants? Doncs jo us diré, 22 milions. Doncs miri, això és molt millor que els 2 milions que ens volen donar, que són nostres, a canvi de quedar-se amb tots els estalvis dels abelians. Això és molt millor. I si això es fa, no va ser per vosaltres, senyor Cortés. Va ser per tots aquells que hem dit des del primer moment i hem denunciat aquest atraco a mano armada. És per això que passarà, perquè esteu sols. Com ahir, heu quedat sols, senyor Cortés, sols. Segon gran desastre d'aquest govern. Abans d'estiu, el fracàs que vau tenir en la votació del plan de xoc Covid, un inèdit a Catalunya, per un vot l'heu aprovat. I ara heu quedat sol en una altra qüestió clau de profund calat polític, com són els recursos dels abelencs i abelenques. Gràcies.
Senyor Fernández, faci les intervencions un pèl més breus perquè així crec que podrà parlar més tothom, d'acord? Senyor Hernández.
Jo seré molt breu. Només dues afirmacions que ha fet el senyor Cortés, confuses, voluntàriament confuses. La primera és que diu que no parlem, que aquesta proposta l'Estat ens dona el 35% de la quantitat. Miri, no ens dona el 35%. En tot cas, dels nostres diners, dels que són nostres, si li cedim el que ens demana, ens deixaria gastar una part. A canvi de renunciar en 10 o 15 anys als diners nostres sense una garantia de tornar-lo, perquè ja sabem com funcionen les administracions superiors. Generalitat o Estat, li costa molt retornar després el que és nostre. I segon, ens convida a sumar els nostres vots quan es modifiqui la llei al Congrés dels Diputats. Miri, que porteu tants anys de promeses i no heu portat res al Congrés dels Diputats. Teniu una majoria molt ampla per canviar-lo a l'anterior mandat de la moció de censura i no el vau portar. Ara també hi ha una majoria i no l'heu portat. Per tant, no ens convidi a nosaltres a sumar vots, sinó presentar-ho demà, la modificació de la llei Montoro, que segur, eh?
Eloi Cortés.
Clar, és que vostès avui estan molt pactistes, però potser demà tornen a girar cap a Vox i, per tant, ja no servirien els seus vots en el Congrés dels Diputats. Però vaja, és una de les coses que passen en la política. Senyora Valero, per aclarir que el que he dit, jo no ho deia en referència a vostè, ho deia en referència a les intervencions que han fet alguns portaveus abans meu, no? Que deien que el PSC feia política de partit, i suposo que els altres no ho feien, eh? No ho deia en referència a vostè en cap cas, o com a mínim en aquest cas concret del debat d'avui. I sobre les necessitats socials, jo, i d'acord amb el que diu vostè, necessitem disposar d'aquests fons ja, el més aviat possible, per poder fer front a les necessitats que ens trobem a la nostra ciutat. Però és que, a més, també necessitem altres coses que també incorporava, doncs, en aquest cas, la proposta de la FEM, que és que els nous ingressos, els ingressos extres, no computin a la despesa, que, com saben, és una eina que limita molt l'actuació dels ajuntaments, perquè ens podem trobar que, malgrat tenir ingressos extres i malgrat tenir fons, no podem gastar-los. I no està de més recordar que aquest ajuntament està en un pla econòmic financer gràcies a la gran gestió econòmica que va fer l'anterior govern de l'Ajuntament i que, per tant, això també limita la capacitat de creixement i la capacitat d'augmentar la despesa que té aquest Ajuntament. I no recordarem els famosos debats sobre les inversions financerament sostenibles. I jo, vaja, diuen que tenim contradiccions. Jo gairebé me n'alegro, perquè és que per mi, menys de 5 contradiccions, això no recordo, no vaig llegir, és dogmatisme. I, per tant, vostès estan molt bé, molt còmodes instal·lats en el sectarisme i el dogmatisme. Senyor Fernández, els felicito. Jo cap problema en admetre a vegades les contradiccions, en admetre també les diferències amb altres, doncs, o amb el mateix partit, en altres punts de la geografia espanyola. I jo no ho acabo d'entendre, el que ens critiquen. El silenci de l'alcaldessa, però després hem reculat, o, bueno, no sé, potser que s'aclareixin. I, senyor Fernández, sobre el que passa en el ple, li diré una cosa que ja li van dir ahir. No és qüestió de més temps, és qüestió d'argumentar bé.
Lourdes Ciuró.
Moltes gràcies. A veure, és que es diuen moltes coses i jo crec que hi ha un tema que cap dels portaveus ha aprofitat per reivindicar i que crec que tots hi estan d'acord, que és el tema d'un finançament just pels ajuntaments. O sigui, estem aquí perquè no hi ha un finançament just. No he sentit a cap portaveu que m'ajudi a reclamar-ho. Espero, i vaja, estic convençuda que pensen el mateix, que manca aquest finançament just i tan bon punt es pugui, s'hauria de poder abordar, a part de la derogació de la llei Montoro, aquesta forma de finançament pels ajuntaments per no haver d'anar pidulant i per no haver de passar primalls i fer efectiva l'atenció a la ciutadania. Per tant, demano que donguin una si volen, vaja, una reivindicació i potser que el ple també de Sabadell faci algun pronunciament en aquest sentit, perquè de continuar així, al final els estalvis que es generin doncs no serviran per res, no? Perquè no serviran, perquè si ens els confisquen des de Madrid malament anirem. Però val la pena, i sense que això vulgui dir que avalem des de Junts el pacte que ni de lluny, perquè és un acord que no ens agrada, sí que és veritat el que diu el senyor Cortés. És a dir, els romanents de tresoreria se'n van tots a Madrid, si es vol. Ara bé, si ho fas, només si ho fas, s'habilita un fons extra d'un 30, mínim d'un 35% pels ajuntaments que s'hi hagin acollit, ergo, si no t'hi has acollit perquè no tens romanents, no reps aquest fons extra, malgrat hagis fet front a les conseqüències de la pandèmia. Per tant, se t'emporten els estalvis, habiliten per això un fons extra que és mínim un 35%, i llavors afegeixen 5.000 milions repartits entre tots els municipis d'Espanya. Per tant, aquest 35 que et donen de més pot representar un 37, un 38, el que sigui. Són uns imports que entre l'any 20 i l'any 21 els ajuntaments rebran. Aquesta és la pastanaga que posen en els ajuntaments, de dir-los, escolteu, us donem un 35% perquè pugueu gastar amb allò que considereu i que no estarà sotmès a la famosa regla de despesa. Aquesta és la pastanaga. Ara, el pal és que et deixen sense coixí. Ja ho hem dit moltes vegades. I anar sense coixí és com una família que ha d'atendre qüestions sobrevingudes i no tingui recursos per poder-ho afrontar. No podem deixar anar els nostres romanents a 10 anys vista a retornar a partir de l'any 2023, perquè no sabem si l'Estat ho retornarà, perquè no sabem quin govern hi haurà, no sabem si farà seus aquests compromisos i, de moment, pels ajuntaments busca qui t'ha pagat perquè els recursos ja no els tens. Per tant, és un mal acord, celebrem que s'hagi votat en el ple en aquestes circumstàncies, però també un detall, que també tot té trampa. Això depèn de la voluntat dels i les alcaldesses. És a dir, els plens ens podem manifestar, però la llei preveu, o l'acord aquest preveu, que siguin els i les alcaldesses els que decideixin aportar finalment aquests romanents o no. Perquè, per tant, deixen els alcaldes i alcaldesses socialistes als peus dels cavalls, en solitari, perquè cap ple dels que jo conec ha validat aquesta opció. Sembla que s'està renegociant, per tant, és una acceptació explícita de que l'acord no és positiu. Estarem pendents de què passa, però el que sembla segur és que en aquests termes aquest acord no tirarà endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. Merci.
Marta Morell, per part de Podem.
Perfecte. Com que crec que tinc l'última paraula, si la senyora Valero finalment no vol intervenir...
No, tenim paraula de la senyora Valero i ha demanat paraula també Gabriel Fernández. Per tant, haurem d'encetar una altra ronda.
És a dir que... debat, no? I tant és igualment. A nosaltres ahir en el ple ens manifestàvem, no?, que aquesta pandèmia també ens ha posat uns deures, no? També ens obliga a repensar i accelerar determinats processos de reforma que incrementin la capacitat financera dels consistoris, perquè està clar que necessitem, perquè ara ens hem vist ara en una situació de postpandèmia, que necessitem més recursos i el que no podem estar als ajuntaments és més lligats de mans i peus. Tot i així, jo crec que la posició crec que és clara, jo crec que diversos ajuntaments s'han manifestat, jo crec que tots els partits a nivell estatal ens hem manifestat. Jo crec que el que hem de fer és, en comptes de seguir-li donant voltes a aquest acord de la FEM, que jo crec que tots i totes som conscients que finalment no serà l'acord definitiu, crec que encara ens hem d'accelerar, i crec que ho deia ahir al ple i ho torno a dir avui, no?, en què ens hem d'emplaçar a seure i a trobar un acord el més aviat possible, perquè les causes de la pandèmia, les conseqüències, ja les estan patint molts ciutadans i moltes ciutadanes des del mes de març, i jo crec que més tardem en aconseguir en aquest acord, més tardarem en ajudar els nostres ciutadans i a les nostres ciutadanes a sortir d'aquesta crisi que tenim econòmica i social i que en els propers mesos, malauradament, crec que encara serà més profunda. Per tant, jo, com deia, emplaçar-nos a que es pugui arribar el més aviat possible a un acord en el Congrés dels Diputats, que és on realment s'ha d'arribar, i espero que, i desitjo, pel bé dels ciutadans i les ciutadanes, que tinguem un acord al màxim consensuat possible per poder tirar endavant, perquè al final els ajuntaments tinguem diners suficients o almenys més diners dels que actualment tindríem per poder ajudar els nostres veïns i veïnes a sortir de la crisi que ens ha provocat, per desgràcia, aquesta Covid-19.
Nari Valero.
Sí, jo, el regidor Fernández, Gabriel, Sí que has fet una afirmació de, que no hi ha diners a l'Estat. Jo, perdona, però això no ho comparteixo. No? Si jo penso que a l'Estat espanyol, al govern, sí que hi ha diners, el que hi ha és una pèssima distribució en mans, no, dels governs que han passat per allà. Una distribució que no ha estat en cap cas enfocada cap a les necessitats de la ciutadania, ni ara ni mai. No? O sigui, com tenim l'educació, com tenim la sanitat, com tenim l'habitatge, com tenim l'ocupació, partim d'unes situacions molt greus i que ara, a més, amb tot el tema de la pandèmia, doncs per molt que s'hi posin pedaços, el punt de partida és deplorable. Era només un petit matís que estic convençuda que estaràs d'acord. El tema de que, és que ara apuntava la Lourdes, no, la regidora Ciuró, que tot el tema dels romanents, de com les entitats municipals han de gestionar aquests diners, jo crec que està sobradament reconegut que molts, si no gran, no tots els ajuntaments han manifestat i han una gran responsabilitat fent tots els estalvis i gestionant els seus diners de la millor manera possible. Si no hi haguessin romanents, si no hi haguessin aquests estalvis, no estaríem parlant d'aquest tema i aleshores el govern de l'Estat espanyol hauria d'arromangar-se completament a veure com pot finançar, pot ajudar, pot distribuir els diners d'una altra manera. I no és el cas. Vull dir, els ajuntaments han estat capaços de generar estalvis i la lògica té en que en aquest moment extraordinari aquests estalvis, quan fem tota l'economia domèstica, doncs serveixi per cobrir aquestes necessitats sobrevingudes. És una lògica com molt òbvia. I per últim, clar, ahir em sembla que el de les inversions financerament sostenibles al ple no va sortir, però bueno, o no ho recordo, potser em vaig despistar, però no ho recordo, però bueno, ja ho tenim aquí a sobre. Només dir-li, senyor Cortés, que estic convençuda de que arribarà el dia que ens agrairan les inversions financerament sostenibles, perquè de debò que els estan donant moltes possibilitats de fer-se fotos, inaugurant coses i fent millores, o sigui, posant-se la medalleta de totes les millores que hi ha a la ciutat. Esperem que els seus plans de futur també vagin en aquesta línia i realment el que això sigui és un revertir en la ciutadania millores, que és el que cal. Res més, era un comentari, perquè ja és que el tema de les inversions financerament sostenibles, de debò que ens ho agrairan.
Té la paraula, me la demanava el senyor Gabriel Fernández, si fa una intervenció molt breu i no em trepitja ull de polls, és a dir, ningú em demana respondre, entenc que podrem parlar d'una altra qüestió també avui al debat de política.
Intentaré, senyora Mireia, intentaré respondre, perquè si hi ha il·lusions he de respondre.
Cap problema, per això té la paraula.
Coses que no són veritat a l'aire, almenys que la gent tingui l'altra versió, una altra versió. El primer, comparteixo, Nani, que aquest govern que es queja de lo que li van deixar... No, senyor Cortés, el desastre econòmic d'aquest Ajuntament no lo va deixar el govern de transformació, lo va deixar el govern, l'últim govern, bueno, los 16 anys de govern del senyor Bustos. I en aquell últim mandat, del qual vostè formava part d'aquesta llista, jo li recordo que vostè no és un senyor nou aquí, vostè era part de la llista electoral del senyor Bustos, per tant, vostè donava suport, nos van deixar una herència terrible. I si ara el govern actual que diu que, i ho entenc, que és veritat, que la caiguda de recursos, per exemple, aquest any, podria oscil·lar entre 12 i 17 milions d'euros de recursos propis de l'Ajuntament, com és que se sosté? Molt fàcil, perquè hi ha diners en la caixa. Perquè hi ha diners en la caixa? Gràcies a la bona gestió del govern anterior. I perquè, malauradament, la llei que vostè encara manté en el Congrés, senyor Cortés, és la que no ens deixa i no ens permet poder gastar en temps i forma i tenir que fer aquest tripijoc de les inversions financerament sostenibles. Nani, dues qüestions. Certament que aquest govern està gaudint de tot el que hem fet. Hem d'estar orgullosos de lo que hem fet i lo que està passant a la ciutat. El canvi que s'està donant, per més que els facin la foto, tothom sap que la màgia no existeix i que són els projectes nostres. Jo estic molt content perquè és bo per la ciutat. Tenim una discrepància, Nani. Jo m'he explicat malament. L'Estat, evidentment, segurament tu i jo gastaríem els diners d'una altra manera. Hi ha diners per a certes despeses. Per exemple, ara han comprat, mira, el govern més progressista de la història s'ha gastat uns quants milions d'euros en missils. Bueno, són despeses que segurament tu i jo no faríem, ni en pandèmia o no pandèmia, senzillament perquè tenim altres prioritats, no?, a l'hora de fer política. Però sí és cert que, per exemple, necessiten liquidesa. Per això han anat a buscar diners a Europa, que és l'únic que sempre van a buscar a Europa. Malauradament, nunca van a buscar les bones praxis dels governs europeus, sinó que van a buscar diners. I els que li donen els diners no són una ONG, són els mateixos que van donar els diners en la crisi del 2008. I els donaran a les mateixes condicions per intentar retallar drets de ciutadania. I llavors han vist l'oportunitat en aquests recursos que ells no obliden mai, és els governs de l'estat espanyol els que no ens permeten gastar els nostres diners, els que tenen segrestat els diners en el banc són ells, perquè són ells els que podrien canviar aquesta llei injusta. Són ells els que van fer això. Per tant, segurament el matís està aquí, Nani, comparteixo que hi ha diners per a certes coses, però també és cert que no tenen liquidesa i per això han vist aquesta possibilitat. Lo important, ho hem fet bé a Sabadell, lo estan fent bé a nivell de l'Estat la majoria de les forces polítiques i ara el govern, tant a l'Estat com aquí a Sabadell, que no crec que s'animi l'alcaldessa si s'aproveix aquell decret a passar per sobre la voluntat del ple, no ho crec que ho faci, per més que lo deixi entreveure que lo poden fer, en aquell estil molt testosterònic, de dir-nos que està en mans d'ella signar el decret, no. El ple ha sigut clar. I si ho fa, hauran conseqüències polítiques, sens dubte si ho fa. Per tant, esperem que no passi això i que entre tots siguem treballant perquè l'Estat, el govern de l'Estat, posi una proposta com cal per al moment actual i que permita que els ajuntaments tinguem els recursos que són nostres i ens mereixem.
Eloi Cortés, em demanava també la paraula.
Sí, per múltiples al·lusions, però intentaré centrar-ho molt. Senyora Valero, les IFS sí que és cert que no van sortir en el ple d'ahir, però s'obliden d'explicar la part on vostès no van executar les inversions finançament sostenibles, per tant, els milions d'euros que estaven de superàvit que estaven destinats a pagar-les es van haver de destinar a pagar el deute i vam haver de tornar a dotar-les amb 8 milions d'euros al pressupost d'inversions. Aquest és el problema, diguéssim, de les inversions finançament sostenibles, no que es puguin tirar endavant. I senyor Fernández, si el 2011, era molt jove, jo el 2011 tenia només 19 anys, vaig anar a número 21 a la llista del PSC en aquelles eleccions, vull dir, no me n'amago, jo no tinc cap problema amb el meu passat, segueixo en el mateix partit on militeu, no com d'altres que han anat canviant. I senyor Fernández, sembla que li molesti que hi hagi una dona d'alcaldessa i que, a més, tingui actitud. Que tingui, no?, actituds testosteròniques, ha dit, no sé, sembla que li molesti i que intervingui en els plens i que li repliqui. Comenci a acceptar, senyor Fernández, que ja fa més d'un any que tenim alcaldessa a Sabadell i que no hi ha cap problema en que hi hagi una dona que tingui actitud i que li digui les coses tal com són.
Ens queden 10 minuts de debat, per tant crec que podem abordar una altra qüestió sempre i quan facin intervencions més acotades. En aquest cas m'agradaria saber la seva opinió d'una qüestió que també va tirar endavant en el ple d'ahir. En aquest cas es tracta de què s'ha de fer amb aquests aparcaments de sorra de l'Eix Macià de l'esplanada del carrer Hongria dels Marinals. Crec que tots els grups municipals estan d'acord en que s'hi ha de fer alguna cosa, però hi ha divergències al voltant de què és el que s'ha de fer en aquests espais. Per tant, crec que està bé que la ciutadania sàpiga quina és la seva proposta al voltant d'aquesta qüestió. En aquest cas li dono la paraula a Marta Morell, per part de Podem. Crec que només podran fer una ronda. Els aviso ja perquè cotin bé el que volen dir. Senyora Morell, hauré de demanar-los uns 2 minuts per torn. Els aniré controlant perquè no es passi ningú. Senyora Morell, endavant.
Mireia, em disculparàs que amb el tema telemàtic se m'estava perdent la connexió i t'he sentit entretallada. No sé si pots repetir-ho, disculpa.
Sí, bàsicament...
Són les connexions, disculpa.
Cap problema. Al voltant dels dos solars del que es va parlar el canvi de qualificació, tant el de Sorra de l'Eix Macià com l'esplanada del carrer Hongria dels Marinals, es va parlar al voltant de què s'havia de fer. Volia saber una mica la proposta de Podem sobre aquesta qüestió, és a dir, quina és la visió del que s'ha de fer amb aquests dos espais.
Bé, nosaltres jo crec que hi vam portar, no?, que... Jo crec que tots coincidim en que a Sabadell el pavelló dels Marinals crec que és necessari. A més, era també una de les inversions, no?, que nosaltres en aquest mandat doncs, tenim pactat dintre del nostre pacte de govern. Per nosaltres els jocs, en aquest cas coincidim que nosaltres són els adequats i jo crec que potser ja haurem de començar més en prendre són decisions. És evident que hem estat mirant altres solars, no?, per instal·lar el que volem nosaltres construir. Finalment, tècnicament i políticament hem considerat que aquests són els espais i jo crec que hauríem d'anar més en el fons de la qüestió perquè crec que al final seran espais sobretot em centraré més al tema dels marinals, perquè nosaltres pensem, no, que en aquest barri jo crec que és molt necessari que hi hagi el pavelló. Ahir també es discutia si per què pista coberta, si pista, hem estat aquí molts discutints, però ahir també ho dèiem nosaltres en el ple. Al final, quan fa molt fred, fa molta calor, jo crec que el pavelló que sigui tancat és la proposta que és bona. Sincerament, crec que els veïns dels Marinals també el que volen és un pavelló, perquè quan ens hem anat a reunir amb ells, així ens ho han fet saber. Per tant, jo crec que això és una bona notícia, perquè al final el que farem serà que ciutadans i ciutadanes es beneficin també d'espais municipals. Soc molt breu perquè sé que no tenim temps i intentaré ser respectuosa amb els altres portaveus. Gràcies.
Lourdes Ciuró, de Junts per Sabadell. Sobre aquesta qüestió, Lourdes.
Sí, moltes gràcies. Sí, gràcies, Mireia. Sí, nosaltres ho dèiem i des de Junts vam parlar ahir amb el tema del que era important, més que el què, el per què s'havia d'intervenir en aquell espai, per exemple, de l'Eix Macià. L'Eix Macià és evident que es va ser concebut com un centre de la ciutat de serveis. Allí s'hi va establir la Cambra de Comerç, s'hi van establir els jutjats, a més hi ha un gran parc, el Parc Catalunya, que per tant fa la funció de pulmó verd. Es van posar doncs, habitatge social al voltant de la plaça d'Espanya i es va promoure altres promocions privades perquè hi hagués una certa vitalitat, però bàsicament pivotava entre la ciutat de serveis i comercial. És evident que aquell buit urbà que ha generat aquells 16.000 metres quadrats que hi ha de solar davant del Corte Inglés, el que han fet és que no s'ajudi a que aquell eix tingui la vitalitat que se li esperava. I a més, convé que l'activitat que s'hi pugui desenvolupar sigui una activitat que abasti quantes més hores del dia millor. Que hi puguin passar coses al voltant de l'Eix Macià, quantes més estones al dia millor, perquè ara ens trobem que entre els serveis que acaben a les 3 o quan acaba l'activitat comercial, a partir d'aquella hora l'Eix Macià és un desert. Per tant, convé dinamitzar aquell espai, acabar amb aquell sorral i fer que aquell buit urbà, en aquest cas, continuï amb el model que es va proposar i pel qual va ser concebut l'Eix Macià, no? Que era doncs, una ciutat de serveis combinada, perquè l'espai és molt gran i dona per molt, en aquest cas amb un altre projecte que permeti una altra activitat durant més estones al dia. Nosaltres, amb el tema del conservatori, arribarà el moment de poder parlar del projecte. El que ens interessa és que hi hagi un projecte per aquella zona, perquè fa molts anys que no n'hi ha i nosaltres, a més, pensem que és bo que hi hagi un projecte seguint un model. Per nosaltres, aquest model que establia l'Eix Macià era un model de serveis, bàsicament, i hauria de continuar per aquí. Igual que pensem que l'eix de la Gran Via s'ha de desenvolupar al voltant de l'eix de la sostenibilitat i el coneixement. Per tant, tenim... Per què? Perquè al voltant de la Gran Via és on hi ha els grans centres de recerca i coneixement. No tindria sentit fer els centres de recerca i coneixement, com s'havia dit, amb alguna altra banda de la ciutat, quan tens tot el pol concentrat en un sol eix. Per tant, amb una mica de sentit comú i un model de ciutat definit, l'Eix Macià, amb aquell solar, el per què s'ha de poder urbanitzar, ho veiem bé, per això vam votar a favor de que hi hagi un pla per aquell espai i que, a més, ens sembla bé que continuï com a mínim una part d'aquell espai amb la ciutat de la nostra ciutat, de la justícia, els nostres jutjats, perquè són un servei essencial, però que la ciutat està molt perjudicat a nivell de l'edifici, no? És males condicions de treball, com a mínim. Per tant, ens agrada la proposta que es dinamitzi allò perquè volem que l'Eix Macià torni a recuperar aquella vitalitat i acabi amb la seva decrepitud, que si no serà irreversible. Jo ho deixaria aquí, gràcies.
Adrián Hernández, per part de Ciutadans.
Sí, durant moltíssims anys l'espai aquest de l'Eix Macià va servir doncs per fer d'aparcament, bàsicament, de totes les instal·lacions que allà es van construir, no? Corte Inglés, Jack Center, Paddock, etc. I, de fet, és veritat que jo, que he treballat la majoria de la meva vida a Terrassa, la gent ho comentava, no? Que venia especialment al Corte Inglés per la facilitat d'aparcament. Sabies que allà sempre tenies un aparcament gratuït per aparcar. Això va funcionar durant anys. Però una ciutat no es pot quedar paralitzada i amb un espai amb aquestes oportunitats. I ara tenim una situació totalment diferent. Tenim una situació amb el Jack Center pràcticament mort, amb dificultats per al paddock, amb un futur edifici dels jutjats que no serà el que s'ocupen ara, per tant, no sabrem què passarà amb aquest edifici, i s'ha salvat el Corte Inglés, que per un moment es pensava que podria tancar també el de Sabadell. Per tant, una situació totalment diferent. Per tant, nosaltres sí que estem d'acord en donar, fer inversions en aquesta àrea i repensar quin serà el futur de pol d'atracció d'aquella zona. Té diverses consolidades, evidentment, però evidentment necessita una repensada, una dinamització i que sigui compatible també amb la facilitat d'aparcament, i per això en el futur hauria d'haver també un aparcament subterrani. I en quant a la dificultat de tenir un jutjatge d'aquí a pocs anys, també ho vaig remarcar ja en el ple, perquè em temo que la Generalitat ens farà esperar bastant temps. I després felicitar-nos també de que comenci a veure la llum mica en mica el poliesportiu, el pavelló de Marinals, que farà una funció boníssima, no només al barri, sinó a entitats de la ciutat que tenen manca d'espais per la pràctica esportiva, que necessita un pavelló.
Nani i Valero, ens queden només 2 minuts, però allargarem una micona, però si poden ser breuets, breuets, els hi agrairé.
Ho intentaré, Mireia.
Gràcies.
Nosaltres ahir al ple, Matías ja ho va expressar en nom de la Crida, que en els dos casos, en els dos punts que s'incorporaven en aquesta aprovació provisional, tant el que és l'aparcament aparcament del solar de davant del Cort Inglés com la zona de Marinals Can Gambús, compartíem absolutament les necessitats i les preocupacions d'haver d'ubicar un poliesportiu en un lloc o de trobar un espai per posar els jutjats. No compartíem, però, com s'estan configurant algunes d'aquestes propostes, i m'explico. Per la part de Merinal Can Gambús ho vèiem clarament, que sí que és una proposta que hauria d'anar allà, al carrer d'Hongria, que respon a les necessitats de les entitats esportives i de dinamització del barri, però que en tot cas el model d'infraestructura sí que pensàvem que s'hauria de mirar, val? Perquè si ens anem a infraestructures que estan molt tancades i que es gestionen d'una manera determinada, doncs potser ens estem deixant d'una manera molt marginal altres maneres de poder aprofitar uns espais que valdria la pena explorar. Per una altra banda, el tema de l'Eix Macià, nosaltres aquí el que veiem és que en aquell espai els usos ja estaven molt definits. Hi ha una part d'usos cultural, una part d'usos que nosaltres també proposàvem que fos d'habitatge, i amb aquesta proposta de col·locar-hi aquí els jutjats es perdia un 40% d'aquests usos, passen a ser d'administració. Justament ara, com apuntava el regidor Hernández, tot just el que allà hi ha és un munt d'oficines, no?, que no s'està fent res. O sigui, usos d'administració n'hi ha moltíssims. No sé si cal afegir més usos en aquest espai. Per tant, el que passava és que s'està fent coses, no?, a salto de mata, no?, propostes, sense una reflexió profunda sobre què ha de ser l'Eix Macià. I també ens preocupava aquesta proposta de posar-hi el que nosaltres diem la ciutat de la música, però ja ens van dir que no era la ciutat de la música i tal, perquè ens semblava que tots els temes culturals, centrificar-los, gentrificar-los, com els tenim ara, no?, el centre històric, per després fer una perllongació cap al centre de serveis i comercial i no arribar a tot el territori, als barris on hi ha equipaments, doncs ens semblava que era fer un flac favor a la ciutadania, que ja hi havia un model de fer arribar la música formativa, l'escola de música, el conservatori, arreu del territori, que aquest model és prou interessant i valuós.
Disculpi, senyora Valero, però hauríem d'anar... Disculpi,
sí,
eh?
Només,
un apunt, només sisplau.
Un petit
Falten dues
apunt.
Intervencions més i són les 11 i 1.
Una curiositat, ahir en el ple, fins a 3 vegades, en 3 temes diferents, es va dir: mirarem i copiarem el model de Terrassa, mirarem i copiarem el model de Terrassa, i perdoneu, però això dol, dol. Es va dir en diverses ocasions, i al final això ve a reforçar algunes idees que tenen alguns també portaveus que han dit, és que Sabadell no té projecte i al final ens acabarem imbuint pel model de Terrassa. És una reflexió que deixo aquí, m'agradaria que en algun moment els altres grups també
ho intentarem tots plegats. Senyor Fernández, sí, senyor Cortés, atès que avui són clarament els que més han parlat en aquest debat, els demano que siguin molt, 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 molt breus, per favor. Senyor Fernández.
Evidentment, vam donar suport en la línia de lo que estan dient molts de los portaveus. És bo que es pugui avançar en aquest sentit, en aquests espais. Evidentment, nosaltres estem d'acord en què cal dinamitzar-los, en què cal fer inversió en aquest espai de la ciutat, però, cuidado, on tenim el problema és en el projecte, perquè hi ha alguns que sí tenim projecte de ciutat. Jo, els que diuen que no hi ha projecte de ciutat, bueno, serà, és una cosa rara. Jo, nosaltres, Esquerra Republicana, tenim un projecte de ciutat i sabem molt bé el que voldríem en aquells terrenys que tenim a l'Eix Macià. I no volem un conservatori allà. Nosaltres teníem una altra proposta per al conservatori i per al desenvolupament de tota aquesta part cultural i de l'educació cultural i de la música per a la ciutat que s'estava desenvolupant durant el passat mandat. No lo volíem tot concentrat allà. Lo volíem diversificat en diversos punts de la ciutat perquè això, lo fa més, això fa que aquest aprenentatge sigui molt més democràtic, arribi a tots els barris, etc. etc. És una visió de ciutat. Per tant, i evidentment, en Merinals també cal fer algun tipus de qüestió, d'intervenció allí, esportiva, com la que demanen també els veïns del barri. Però, cuidado, i acabo aquí. No volem projectes faraònics, deficitaris, perquè és molt bonic inaugurar coses, però després hi ha que pagar-les. I ara tenim una pista coberta, que la tenim com la tenim, que estem fent-la servir, que esperem que no la fem servir per a lo que la tenim preparada. Espero que no sigui necessari fer-la servir, però que és clarament deficitari.
Senyor Fernández, si us plau, és que estic tant, molt, molt fora de temps.
Tant, sí a lo que hem fet, però no a vendre fum. I menys projectes faraònics i deficitaris, que només busquen fotos e impactos mediàtics.
Senyor Cortés. Sí.
Per ser breuet, com demanava el senyor Sanz. Jo, sobre la part del Conservatori de l'Escola de Música, ahir no només es va parlar de Terrassa, es va parlar del model d'escola de música i conservatori que tenen a Vilaseca, que és un model molt interessant perquè, a més, es va construir, si no recordo malament, en fases i que, per tant, és un bon model pel que fa a les dimensions. I, per tant, no estem buscant aquí un auditori com el de Barcelona, per posar-ho així, sinó un equipament ben dimensionat a la ciutat i a les necessitats que tenim a nivell cultural. Jo molt content per el pas endavant que hem fet amb el projecte Merinals com a regió del districte 5è. Sé que les entitats veïnals i esportives del barri estaran molt, molt contentes i que no només donarà servei al barri, sinó també a tota la zona oest de la ciutat. No? I no volia acabar sense agrair la feina doncs, de la regidora d'Urbanisme, la d'Esports, el d'Educació i el de Cultura, que són els que a poc anem fent possible aquests projectes, treballant de manera transversal doncs des de les àrees més específiques i des de l'àrea d'urbanisme, que és la que fa possible aquests canvis que després ens permetran construir aquests projectes.
Hem de posar punt i final al debat de política. Els acomiadaria més llarg, però els hi diré adéu i gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Gràcies. Adéu.